Hola a tothom. Un dia més iniciem el programa Vila Salut, l'espai radiofònic que ens porten els i les estudiants de tercer del grau d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb Ràdio Vilafranca. Una estona dedicada a parlar de temes d'allò més variats sobre salut i que ens poden ser molt útils en el nostre dia a dia. Avui ens acompanyen l'Arlet, la Mònica, la Noa i l'Adman per parlar-nos d'una alimentació equilibrada i els possibles trastorns que se'n poden derivar. Nois, noies, quan vulgueu, estarem atents.
Bon dia a tothom, sóc l'Adman, estudiant d'infermeria de la URB, aquí a Vilafranca del Penedès. Avui estic molt ben acompanyat amb tres companyes fantàstiques, l'Arlet, la Noa i la Mònica. Bon dia, noies.
Bon dia, Adman.
Bon dia a tots, estic encantada d'estar aquí.
Hola, amb moltes ganes de parlar del tema d'avui, que és molt necessari.
Exacte, avui parlarem d'un tema tan delicat com important, els trastorns de la conducta alimentària, o TCA, i la importància de mantenir una alimentació saludable.
Sí, perquè sovint pensem que això només afecta unes poques persones, però en realitat és molt més freqüent del que ens imaginem, sobretot en adolescents i joves.
Exacte. Els trastorns de la conducta alimentària, com l'anorèxia o la bulímia, són problemes que van molt més enllà del menjar. Afecten l'autoestima, la salut física i mental, i cada cop són més freqüents, especialment entre adolescents i joves. Sovint, sense adonar-nos compte, petits hàbits o actituds quotidianes poden ser senyals d'alerta i per això és tan important aprendre a identificar-los amb temps. Al llarg d'aquesta xerrada parlarem d'aquests mites, d'accions quotidianes que es poden indicar l'inici d'un trastorn i de com podem prevenir-ho a través d'una alimentació equilibrada i una bona educació emocional. Com a futurs infermers i infermeres, creiem que és fonamental no només cuidar la salut física de les persones, sinó també promoure hàbits saludables i detectar precoçment situacions de risc. Així doncs, us convidem a escoltar-nos i reflexionar plegats i esperem que aquesta xerrada us ajudi a mirar l'alimentació i la salut des d'una nova perspectiva. Molt bé, doncs si us sembla, comencem pel principi. Arlet, tu ens pots explicar una mica de què són exactament els TCA?
Exacte, Adman. Per començar, m'agradaria fer unes preguntes a tots els que ens esteu escoltant. Alguna vegada heu deixat de sortir a sopar amb amics per por de menjar més del compte? O inclús reviseu constantment les etiquetes de tot el que mengeu? Potser us heu sentit culpables després de menjar alguna cosa i heu pensat que ho havíeu de compensar fent exercici o inclús saltant un àpat? Si la resposta és sí, no significa necessàriament que tinguis un trastorn alimentari, però sí que pot indicar una relació poc saludable amb el menjar. I és aquí on comença el que coneixem com a trastorn de la conducta alimentària o, com bé ha dit l'Adman, un TCA.
Jo crec que tots en algun moment hem sentit això una mica, oi?
Exacte. I això no vol dir que tinguem un TCA, però sí pot ser un senyal d'una relació poc saludable amb el menjar. Els TCAs, al final, són malalties mentals greus que afecten com pensem, com ens veiem i com ens sentim amb el nostre cos i amb el menjar.
I n'hi ha de molts tipus, oi? No només anorèxia o bulímia.
Exacte. No va només de menjar molt o poc, van d'una relació conflictiva i dolorosa amb el propi cos i amb l'alimentació. A tots ens pot sonar l'anorèxia o la bulímia, però més enllà d'això, hi ha una sèrie de conductes associades a un trastorn alimentari que són igual d'importants i que cal conèixer. En primer lloc, l'anorèxia nerviosa, on la persona té una por molt intensa d'engreixar-se i acaba menjant molt poc o inclús deixant de menjar. Encara que estigui molt prima, aquesta persona continua veient-se grossa. És una lluita constant amb el mirall i amb el propi cos. Tot seguit també tenim la bulímia nerviosa, on hi ha episodis de fartar-se, menjar molt poc, i després venen les conductes de compensar-ho, com per exemple vomitar o fer molt exercici. Sovint darrere d'aquests moments hi ha culpa i sobretot molta vergonya. A més també tenim trastorns per afartament. En aquest cas també hi ha afartaments, però no n'hi ha una compensació després, com veiem en la bulímia. La persona menja molt, sent que no pot parar, i després apareix el malestar emocional. Després tenim un que segurament és poc conegut, que és l'ortorèxia. Aquí l'obsessió és menjar sa, però tan sa i tan perfecta que al final fa mal. Es restringeixen molts aliments i es perd vida social perquè tot gira al voltant del control del menjar. Després també tenim l'ERFID, que és el rebuig d'alguns aliments. No per voler aprimar-se, sinó per la textura, el gust o inclús la por d'empassar. sol aparèixer en persones joves i pot fer que tinguin una dieta molt limitada. Un altre és el pica, que sobretot afecta nens més petits, on la persona menja coses que no són aliments, com per exemple terra, paper o gel. També tenim el trastorn per rumiació, on el menjar regurgita de forma involuntària després d'haver menjat. No és voluntari ni és un hàbit escollit i causa molt malestar. Per últim, tenim la vigorèxia, que és l'obsessió en tenir un múscul i un cos perfecte. Perquè us pugueu identificar o pugueu veure una mica més sobre això, en la vida quotidiana es podria transformar en persones que poden passar hores al gimnàs, cada dia, planificar tota la jornada, tota la rutina, al voltant de l'entrenament. Pas al menjar o sentir ansietat, inclús si salten una sessió. Mai se senten prou fortes, encara que des de fora la resta els pugui veure molt musculats. I després també tindríem els TCAs no especificats, que és quan hi ha un patiment amb el menjar o amb el propi cos, però no encaixa en cap etiqueta concreta de les que hem mencionat abans, però són igualment importants i també necessiten ajuda.
Però per què apareixen aquests trastorns? És només per la pressió social o també l'estètica?
No del tot. És important entendre que no hi ha una única causa, perquè els trastorns de la conducta alimentària són multifactorials. Això què vol dir? Que influeixen diferents factors, el factor biològic, psicològic i social. Però sí que és cert que avui en dia hi ha alguns elements que tenen molt de pes. D'una banda, com abans comentaves, Noah, la pressió social i estètica és molt important, ja que vivim en una societat on sembla que tenir el cos ideal equival a tenir èxit, ser acceptat o ser més valorat. També hi ha el paper de les xarxes socials i els filtres, perquè nosaltres ens comparem constantment amb imatges que sovint no són reals, que potser estan editades, filtrades o amaguen realitats que no veiem. I això pot generar pensaments com, per exemple, de jo no arribo a tenir aquest cos, el meu cos no és suficient... I aquestes idees, encara que siguin subtils, poden afectar molt l'autoestima de manera progressiva o inclús, que és el més perillós, de manera silenciosa. I finalment també tenim la publicitat i la cultura del fitness, que avui en dia se'ns ven molt la idea de que el cos és un projecte a perfeccionar i que només si ets prim, tonificat o musculat, ets d'un cos acceptable. Això pot portar moltes persones a sentir insatisfacció i a utilitzar el menjar com una forma de control emocional.
I clar, Let, a vegades costa saber quan això ja s'està convertint en un problema, no?
Exacte. I per això és important parlar dels senyals d'alerta, perquè un TCA no sempre es veu a simple vista. De vegades comença de forma molt subtil, com deia abans, amb conductes que la societat fins i tot pot arribar a aplaudir o normalitzar. Per exemple, comptar calories de manera obsessiva, evitar pets amb amics o família per por a descontrolar-se, dividir els aliments en bons i dolents, o inclús sentir culpa o castigar-se després de menjar. Si aquestes conductes apareixen sovint i generen ansietat o malestar, són senyals d'alerta, perquè aquests comportaments, mantinguts en el temps, poden derivar en una relació molt rígida i molt poc saludable amb el menjar i amb un mateix. Els TCAs són trastorns seriosos, complexos i sovint silenciosos, i per això és tan important detectar-los aviat i parlar-ne amb naturalitat.
I crec que és molt important remarcar que no és una qüestió de voluntat, no és un menja una mica més i ja està.
Exactament, Mònica. És una malaltia que requereix comprensió, ajuda professional i suport emocional. I parlant de l'àmbit sanitari, Adman, tu havies parlat amb algú que treballa en aquest camp, oi?
Sí, Arlet. Quan preparava aquesta entrevista, la primera idea era parlar amb una persona que hagués viscut un trastorn de la conducta alimentària en primera persona. Tot i això, no vaig trobar ningú que es sentís còmode compartint-ho. I és totalment comprensible, ja que és una experiència molt íntima i complexa. En canvi, sí que he pogut parlar amb la meva cunyada, que va ser tècnica en cures auxiliars d'infermeria i actualment infermera, i que ha treballat en una unitat de rehabilitació psiquiàtrica infantil, on atenen nens i adolescents amb trastorns mentals, entre ells també el TCA. M'ha explicat que la seva feina és acompanyar els pacients en el seu dia a dia, especialment durant els àpats, observant com es troben emocionalment i donant-los suport en les activitats terapèutiques. No és només assegurar-se que mengin, sinó ajudar-los a connectar amb el seu cos i amb la relació amb el menjar, que sovint s'ha vist molt danyada. També m'ha comentat que el tractament és molt estricte, ja que cal garantir la seguretat dels pacients. Es passen diverses vegades a la setmana, sempre d'esquena per evitar l'obsessió amb el pes. Hi ha un temps determinat per menjar, i després dels àpats han de descansar al llit per evitar conductes compensatòries. En alguns casos, fins i tot, cal controlar que no amaguin menjar o intentin manipular el pes. Un punt que m'ha semblat especialment important és el paper de les famílies. En aquesta unitat, els pares conviuen amb els fills durant l'ingrés, perquè el trastorn no només afecta la persona que el pateix, sinó l'entorn. El suport emocional i la implicació de la família són essencials per aconseguir una recuperació real i duradora. Tot això m'ha fet reflexionar sobre la importància dels papers dels professionals de la salut, i especialment del nostre, com a futurs infermers i infermeres. No només tenim la responsabilitat de cuidar la salut física, sinó també d'acompanyar, detectar senyals d'alerta i promoure hàbits saludables des de la prevenció. Mantenir una alimentació saludable no és per més una qüestió de menjar bé, sinó d'aprendre a escoltar el propi cos, menjar amb consciència sense culpa, i entendre que la salut va molt més enllà del pes o de l'aspecte físic.
Ha de ser molt dur emocionalment, no?
Sí, la veritat és que molt.
Clar, perquè el trastorn afecta tot l'entorn, no només la persona que el pateix.
Exacte, i per això nosaltres, com a futurs professionals de la salut, hem d'estar atents a les senyals i ajudar des de la prevenció.
Molt bon punt. I parlant de la prevenció, Mònica, crec que ara ens ajudaràs a desmuntar alguns mites, oi?
Sí, perquè hi ha molts mites que encara molta gent segueix creient. Potser algun d'aquests mites, tu que ara ens estàs escoltant, el segueixes creient. No en parlaré de mites nutricionals, ja que a poc en aquest programa s'aniran desmentint molts. Parlaré més dels mites creats socialment, és a dir, el concepte que té la gent sobre aquests TCAs. Doncs endavant el primer mite, que aquest sí que és aliment, que volia desmentir és: els carbohidrats engreixen.
Uf, aquest el sentim cada dos dies.
Exacte, però és fals. El que importa no és el tipus de menjar, sinó la quantitat i la qualitat global de la dieta. Segons els estudis actuals, no és el tipus de macronutrient, com els carbohidrats, com l'arròs, pasta, per si sols que determina el guany de pes, sinó l'excés calòric global i altres factors com la qualitat i no tant la quantitat dels carbohidrats i l'activitat física. Per exemple, una recerca recent indica que no es va trobar una associació consistent entre la ingesta total de carbohidrats i l'índex de massa corporal. El segon mite seria: menjar saludable és menjar poc. Menjar saludable no equival necessàriament a menjar poca quantitat. Significa prioritzar aliments de quantitat, de qualitat, adequar les porcions a les necessitats individuals i mantenir un patró regular i equilibrat. De fet, educació nutricional i qualitat són claus en comptes de només restricció severa.
Jo afegiria una altra, Mònica. Els TCA són només per voler estar prima o prima.
Molt bé dit. No és vanitat. És una malaltia seriosa amb causes psicològiques i socials. I també només les noies joves en pateixen, fals. Cada vegada hi ha més homes diagnosticats. Però res més lluny de la realitat, segons la National Eating Disorders Association, la NEDA, els TCAs no són una elecció personal, ni una recerca superficial de bellesa. Són malalties mèdiques i psiquiàtriques complexes, amb una base biològica, psicològica i social molt profunda. Això vol dir que darrere d'un TCA hi poden haver-hi factors genètics, traumes, ansietat, depressió o entorns que reforcen la pressió per l'aparença. No és mai una qüestió de força de voluntat ni una mania passatgera. De fet, la NEDA recorda que aquests trastorns poden afectar persones de qualsevol edat, gènere o context i que requereixen tractament especialitzat i suport professional. I com he dit abans, no només les noies joves pateixen TCAs. Segons l'associació Beer Eating Disorders, el TCA poden aparèixer en qualsevol persona, sense importar l'edat, el gènere i l'origen ni la classe social. Tot i que estadísticament les dones joves són el grup més diagnosticat, no són les úniques que en pateixen. De fet, cada vegada hi ha més homes, persones adultes i fins i tot gent gran que reben diagnòstics de TCAs, i molts d'ells triguen més temps a buscar ajuda, perquè el mite que això només passa a noies joves fa que no es sentin identificats o temin ser jutjats. El penúltim mite és: parlar dels TCAs pot fer que la gent no s'imiti. Bàsicament, dir que no hi ha evidència sòlida que parlar dels TCAs de manera informada i responsable provoqui imitació massiva. Al contrari, destapar mites i facilitar informació pot ajudar a la prevenció. Les organitzacions especialitzades recalquen que la divulgació correcta és part de la solució.
Vale, Mònica. I què me'n dius del mite de si menges bé de vegades no pots tenir un TCA?
També és fals. Pots menjar bé a ulls dels altres, però tenir una relació molt dolorosa amb el menjar. Per això parlar-ne amb informació i empatia és essencial. Moltes vegades sentim frases com: bueno, no pot tenir un trastorn alimentari si jo l'he vist menjar bé. Però això és un mite molt perillós. Segons la NEDA, una persona pot mantenir un aspecte saludable o menjar amb normalitat en determinats moments i tot i així patir un trastorn de la conducta alimentària. Aquests trastorns no es defineixen només pel que es menja, sinó per la relació emocional i mental amb el menjar, el cos i el control. És a dir, el problema no és només què o quan, sinó com ens sentim i actuem davant d'això. I fins aquí el nostre recorregut per 6 mites habituals sobre alimentació i TCA. Hem vist que moltes vegades el que sentim com a veritat no està recolzat per l'evidència científica.
Molt d'acord, gràcies, Mònica. I ara posem una mica de música per pair tanta informació.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.
Hola a tots de nou, sóc la Noa i ara voldria parlar-vos de tres coses que van molt lligades. L'alimentació equilibrada, com parlem del menjar i l'autoacceptació corporal. Perquè cuidar-nos no és només el que mengem, sinó també com ens sentim amb nosaltres mateixos. Si parlem d'alimentació, hi ha una cosa molt clara. No existeix una dieta perfecta. El que sí que existeix és una alimentació que s'adapta a cada persona segons el seu cos, el seu ritme i les seves necessitats. Ara bé, hi ha algunes pautes senzilles que ens poden ajudar a cuidar-nos millor cada dia. Per exemple, és important fer 5 àpats al dia i no saltar-se l'esmorzar. Un esmorzar complet hauria d'incloure una mica de tot. Hidrats de carboni, proteïnes, greixos saludables, fibra, vitamines i minerals. Si ho posem en un exemple pràctic, podria ser una llença de pa integral amb alvocat i ou dur, un iogurt natural amb civada i fruita fresca, com podrien ser maduixes o kiwi, i una infusió o un cafè, preferiblement sense sucre. Això ens ajuda a començar el dia amb energia i estabilitat. També és molt important prioritzar les fruites i les verdures, almenys 5 racions al dia, i incorporar proteïnes saludables com llegums, peix, ous o fruits secs. Quan triem cereals, millor que siguin integrals, perquè ens sacien més i ens aporten fibra. Un altre punt clau és la hidratació. Beure aigua com a beguda principal i evitar refrescos ensucrats o begudes energètiques. I a l'hora de cuinar, tria tècniques més suaus, al vapor, al forn o bullit. I així conservem millor els nutrients i ajudem el nostre cos a fer una bona digestió. I sobretot, evita els aliments ultraprocessats, com la bruixeria industrial o els snacks salats. I això no vol dir prohibir res, vol dir aprendre a equilibrar, menjar bé, gaudir del menjar i sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. I una última recomanació que sovint oblidem, menja amb tranquil·litat. Mastegar lentament és molt important per la salut digestiva, metabòlica i també emocional. Quan mengem sense presses, assimilem millor els nutrients i evitem moltes conductes alimentàries poc saludables.
Doncs sí, Noa, perquè jo sempre menjo davant del mòbil i ni me n'adono del que estic menjant.
Això ens passa a tots, però menjar amb consciència és clau. I també hem de vigilar com parlem del menjar, no dir això és dolent o això engreixa. No, no hi ha uns aliments prohibits, sinó contextos i equilibris. Aquesta manera de parlar pot generar culpa, ansietat i una relació poc saludable amb l'alimentació. Per exemple, menjar xocolata no és dolent, però si ho fem cada dia en grans quantitats pot afectar la salut. En canvi, si ho fem puntualment, pot formar part d'un estil de vida saludable.
M'encanta això, perquè al final el que ens fa mal és la culpa, no el menjar.
Exacte. I sabeu què? Acceptar el nostre cos és molt més important del que sembla. Segons la Fundació Imatge i Autoestima, l'autoacceptació és clau per viure amb benestar. Però acceptar-se no vol dir resignar-se. Vol dir valorar el nostre cos com a part de qui som, amb les seves formes, les seves marques i tots els seus canvis.
Sí, i quan realment ens acceptem, millora tot. L'autoestima, les relacions, la manera com ens cuidem, fins i tot les decisions que prenem cada dia.
Exacte. En canvi, rebutjar el propi cos pot portar-nos cap a camins molt diferents, com per exemple els trastorns alimentaris, l'ansietat o inclús la depressió.
I per això és tan important parlar d'imatge corporal des d'un lloc de respecte i amor propi. Una imatge positiva del nostre cos ens dona llibertat, ens permet viure, gaudir i no estar pendents constantment del que no som.
Al final, el valor d'una persona no depèn del seu aspecte físic, sinó de la seva actitud, els seus valors i la manera com viu la vida. L'autoacceptació és, de fet, un acte de salut, però també un acte d'amor propi.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi compta amb mi quan succidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis compta amb mi i tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols i tu i jo que se't curin les ales
jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita. I si l'esperança et descuida, els mals passos, hi haurà uns braços, compta amb mi. I tu i jo, en la ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo,
i ara sí, arribem a la part final del nostre programa. Vull parlar d'un tema molt important. On buscar ajuda, si tu o algú del teu entorn està patint un trastorn de la conducta alimentària, com l'anorèxia, la bulímia o el trastorn de l'afartament. A vegades, costa molt fer el primer pas, però vull que sapigueu que la recuperació és possible, amb suport professional, familiar i emocional. Molta gent aconsegueix sortir-ne.
És veritat, i és molt important dir-ho clar, no estàs sol ni sola.
Exacte. El primer pas és acudir al centre d'atenció primària, o com tots coneixem, un CAP. El metge de capçalera pot fer una primera valoració i derivar-te a professionals especialitzats si és necessari. Concretament, a Catalunya tenim centres públics amb unitats molt reconegudes, com l'Hospital Sant Joan de Déu per infants i adolescents, l'Hospital Clínic i Bellvitge per adults i també la Fundació Altaia a Manresa, que tracta casos més greus, o fins i tot l'Hospital de Santa Pau a Barcelona.
Doncs que bé saber que hi ha tantes opcions i públiques.
Sí, i a més hi ha serveis d'atenció telefònica, que poden ser una primera ajuda molt valuosa. Per exemple, tenim el 061, Salut Respon, que és el Servei Telefònic d'Atenció Sanitària Urgent i d'Orientació Mèdica de Catalunya, gestionat pel Sistema d'Emergències Mèdiques, o, com el coneixem, el SEM. El telèfon de l'Esperança, el qual és un servei d'atenció telefònica gratuït i confidencial que ofereix suport emocional a persones que estan passant per moments de crisi, soledat, ansietat o depressió. I, finalment, l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, que ofereix grups de suports i recursos i acompanyament. A més, hi ha entitats especialitzades que treballen per la prevenció i el tractament dels TCA, la Fundació Imatge i Autoestima, el Centre ABB Barcelona i l'Associació Catalana de TCA.
És genial que existeixin tants recursos, però el més important és atrevir-se a fer el pas.
Sí, totalment. Demanar ajuda no és un signe de feblesa, és un acte de valentia i d'autocura. I no oblidem els serveis psicològics i psiquiàtrics, tant públics com privats. Els professionals especialitzats poden ajudar-te a treballar l'autoestima, la relació amb el menjar i el cos i trobar un camí propi cap a la recuperació.
Doncs sí, i això és el que realment importa, recuperar el benestar i no el pes.
Exacte, recuperar la pau amb el menjar i amb un mateix. Si coneixeu algú que està passant per això, escolteu-lo, no el jutgeu i animeu-lo a buscar ajuda. I si sou vosaltres mateixos, recordeu, mereixeu estar bé i hi ha molta gent preparada per ajudar-vos.
Molt ben dit, Noa.
Doncs ara sí, arribem al final del programa d'avui. Hem parlat dels TCA, però sobretot hem parlat de com cuidar-nos millor.
Perquè menjar no ha de ser una guerra ni una preocupació constant. Menjar és vida, és energia, és compartir moments i també és gaudir.
I és normal tenir dies bons i dies no tan bons. El que importa és tractar amb la culpa i començar a tractar-nos amb una mica més de tendresa.
Avui ens emportem un missatge clar. El nostre cos no ens vol perfectes, ens vol ben tractats. Cuidar-se no és comptar calories ni seguir regles rígides. Cuidar-se és escoltar-se, saber descansar, demanar ajuda si cal i també regalar-se un gelat si ve de gust. Parlar d'això no és fàcil, però és important i avui ho hem fet junts. I això té molt valor. Volem donar les gràcies a totes les persones que ens han acompanyat i sobretot a vosaltres, que ens heu estat escoltant des de casa, des del bus o des de qualsevol racó.
Gràcies per obrir la ment.
I també una mica el cor.
I recordeu, no cal arribar-hi sols, sempre hi ha algú disposat a escoltar.
Cuideu-vos, tracteu-vos bé i moltes gràcies per ser-hi. I ens retrobem a la pròxima. Fins aviat. I tu i jo. Fins que...